Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Toreros, polítics, periodistes i actors es reunien als partits de futbol contra la droga per recaptar diners. Ara tots ells es poden trobar a les llistes electorals del PP o Vox i fins i tot a governs, com passarà a la Generalitat Valenciana. Vicente Barrera, extorero valencià, serà el nou vicepresident i conseller de Cultura de la Generalitat Valenciana. De folclòric ho és. Algú del PP es veu que ha dit, segons El País, que només falta ara que el govern valencià fitxi una tonadillera. Fa un temps, en una entrevista al portal Des del Callejón, el nou conseller de Cultura valencià va dir que els antitaurins són una manera de ser incultes. Per tant, els valencians que no suporten els toros, el seu conseller no els representa. O els ciutadans no representen aquest conseller. Vaja, tampoc ho fa amb la majoria, ja que és obert o ben seguidor dels líders feixistes del segle XX, va dir que calia estar orgullós de la victòria de Franco de l'any 39 i fins i tot va explicar a les xarxes, esperem, i se suposa que irònicament, que tenia un cavall que no sabia si posar-li el nom de Caudillo o de Duce, com es coneixien a Franco i Mussolini. El problema no és que un torero pugui ser conseller de Cultura, és que una declaració, és que és tot el que ha passat una declaració d'intencions de Vox, poc favorable, he de dir, a la imatge de centralitat que intenta projectar el PP amb Núñez Feijóo. La imatge europea d'Espanya acaba sent l'EAEA de Blanca Paloma, que, per cert, de la gent no el va votar ningú, amb el canceller de Cultura valencià fent unos naturales i unes xicolines, que és el que Europa deu haver rebut avui mateix. Espanya té un problema amb les tradicions, que es van passar de generació en generació. Ara València mostra que la tauromàquia o matar toros és cultura i veurem què triga a dir-nos que l'avi del conseller era amic de Berlanga, que ho era. Però a mi això de Vox amb el PP al País Valencià em recorda més Los Santos Inocentes. Unos Santos Inocentes, blavero, com deia no sé qui, assecant-se les mans amb la pixera dels altres. Perquè en aquest cas, Feijóo arrenta les mans i qui s'hi pixa és Abascal. Ole, ole i ole. Són les 8:02 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és divendres, i és divendres 16 de juny del 2023.
I avui serà un dia de sol i de núvols prims, amb algun ruixet aïllat de tarda al Pirineu. Ara mateix l'ambient és suau i al migdia farà més calor que ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, les vies del Llobregat van més carregades en direcció a Barcelona, a l'A2 des de Pallejà amb 5 quilòmetres i a la B23 amb 4 quilòmetres més des de Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlarem de la Constitució dels Ajuntaments, perquè a tot just 24 hores que s'hagin d'investir els alcaldes arreu del país, en molts municipis el més calent és a l'Aigüera. Sense anar més lluny, a Barcelona, l'escenari encara està obert i no es pot descartar cap gir d'última hora. Però abans hem de passar pel País Valencià, perquè cada hora que passa coneixem més detalls del perfil de qui serà el futur vicepresident de la Generalitat Valenciana. L'extorero Vicente Barrera serà el número 2 del govern de coalició format pel PP i Vox, però també el nomenaran conseller de Cultura. En una entrevista al diari 20 Minutos de l'any 2005, quan encara torejava, Vicente Barrera acusava els antitaurins de ser uns incultes. És més, defensava que no entendre els toros és com anar a un museu, veure un Picasso i dir que allò ho pot pintar el teu fill. Però la Maroteca hi té una quantitat de perles, ara en feien 5 cèntims al davantal. L'any 2020, per exemple, aquest home va publicar un missatge a Facebook en què reivindicava ser un orgullós descendent dels guanyadors de la Guerra Civil i criticava el bàndol republicà d'aquesta manera. Per què és un insult guanyar una guerra? Hauria de ser insultant haver-la perdut. I d'aquella manera, amb aquelles sinistres banderes. Per acabar-ho d'adobar, a la mateixa publicació també posava en valor el llegat del règim franquista. I en un altre missatge a les xarxes, fins i tot, preguntava en broma si havia de batejar el seu cavall amb el nom de Caudillo o de Duce, el títol del dictador italià Benito Mussolini. Tot això, recordem-ho, ho deia el que serà vicepresident i conseller de Cultura del País Valencià. De fet, el seu perfil incomoda fins i tot alguns dels càrrecs del PP. Avui El País destaca la frase irònica d'un dels barons populars, sense citar-lo amb noms i cognoms. Diu literalment: ara ja només ens falta una tonadillera de portaveu. La mateixa font assegura que ningú al PP volia un acord amb Vox en els termes que s'han firmat, malgrat que de portes en fora la direcció d'Alberto Núñez Feijó avala el pacte. I és que Vicente Barrera serà vicepresident i conseller de Cultura del País Valencià, proposta de Vox en el marc de govern de coalició que el partit de l'extrema dreta ha acordat amb el PP en aquest comunicat. Els dos partits van fer públic ahir l'acord que han signat i que enumera tota una sèrie de mesures que els uns i els altres es comprometen a tirar endavant tan bon punt arribin a la Generalitat. Són una cinquantena de punts amb compromisos com preservar la unitat d'Espanya, que és el primer, suprimir les subvencions a les entitats que promoguin els Països Catalans o la lluita contra les ocupacions i els migrants irregulars. Però, més enllà de les propostes conquestes, també sorprèn el llenguatge. Per exemple, PP i Vox no parlen de violència masclista, sinó de violència intrafamiliar. I en tot el document no fan ni la més mínima referència al canvi climàtic. L'acord també especifica quines conselleries, a banda de la de Cultura, es quedarà Vox. Té tots els detalls. Des de València, la Neus Navarro.
L'elecció de Vicente Barrera va ser la sorpresa de l'acord, tot i haver format part de l'equip negociador de Vox. A la seva vicepresidència primera, la formació sumarà les conselleries d'Agricultura i Justícia, Interior i Governació. Per tant, Vox serà responsable dels jutjats de violència masclista, un concepte que el document de govern obvia, doncs parla de violència intrafamiliar i d'una futura llei integral de protecció a la família. Altres punts del nou executiu valencià són la creació d'una oficina antiocupes, la derogació de les lleis de memòria històrica, el PIN parental i la lliure elecció de la llengua d'ensenyament en les escoles. A més, el pròxim Consell qüestiona la unitat del català, aprovarà una llei de senyes d'identitat i eliminarà les subvencions a entitats i associacions que promoguen el concepte de països catalans.
De fet, des de Catalunya, el govern acusa el PP i Vox de voler fer desaparèixer la llengua pròpia de bona part del País Valencià. La portaveu Patrícia Plaja acusa el que serà el nou president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de catalanofòbia.
El que s'ha iniciat des d'avui mateix és un atac a la llibertat i als drets dels parlants del català al País Valencià. Volen minoritzar la nostra llengua fins a fer-la desaparèixer per acabar-ne imposant una de sola, i això el govern de Catalunya no ho permetrà.
Però com dèiem, almenys de portes en fora, el PP defensa sense complexos l'acord amb Vox i acusa el PSOE d'hipocresia. Alberto Núñez Feijóo recorda que el PSC ha pactat amb els independentistes a diverses diputacions catalanes i entén que és molt més greu tancar acords amb Esquerra, per exemple, que no pas amb Vox.
Pues ahora el sanchismo también da lecciones para los pactos y dice lo que está bien y lo que está mal. Eso sí, mientras da lecciones para lo que se puede pactar, él entrega la Diputación de Lleida, la Diputación de Tarragona, a los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña.
A la premsa avui el nom del dia és el de l'extorero de Vox, Vicente Barrera, però no tots els diaris li donen la mateixa importància. A Madrid, per exemple, els diaris de paper, només El País ho recull en portada. N'informa Marc Segués.
El País explica que Barrera ve de la jet valenciana pels seus negocis familiars. Detalla que l'extorero personifique bona part dels clichés de Vox i recorde una frase seva: jo ja he arribat al més lluny que es pot a la vida, ser matador de toros. El Mundo recorda la seva carrera política. Diu que es va acostar al PP de Francisco Camps, després va coquetejar amb UPyD, el partit de Rosa Díez, i el 2016 va entrar a Vox, i escriu que ha estat la figura sorpresa de les negociacions a València. La Razón diu que sorprèn més la rapidesa del pacte entre PP i Vox a València que el seu tingut, amb només una excepció, el nomenament del torero Vicente Barrera. I l'ABC hi passa de puntetes i recorda que el perfil de Barrera és menys polític i, a priori, menys compromès pel PP que el de Carlos Flores.
A Catalunya, La Vanguardia i L'Ara són els dos diaris que destaquen l'extorero de Vox en portada, però pràcticament tots es posen les mans al cap amb el fitxatge de Barrera. N'informa Anna Alfonso.
A La Vanguardia, Jordi Juan escriu que Vox es vol fer notar situant un torero a la vicepresidència, i el mateix diari, Enrique Bollán, apunta: li caldrà mà esquerra, curiosa paradoxa, davant les embestides que li clavaran els seus adversaris. A L'Ara, Antoni Bassas ironitza dient que ho posa Santiago Segura en un guió de Torrente i li fan treure per fàcil. El diari resumeix les claus de l'acord del govern entre PP i Vox en tres paraules: anticatalanisme, xenofòbia i masclisme. El periòdico passa de puntetes pel fet que el nou vicepresident valencià sigui un extorero i destaca que el pacte PP-Vox al·ludeix la igualtat i el clima i que recull la violència intrafamiliar i no la masclista. Al Punt Avui, Toni Brosa escriu que des del País Valencià, PP i Vox mostren l'Espanya que ve, la inevitable, diu, perquè és la de sempre, masclista, reaccionària i catalanòfoba. I als digitals, Oriol Marc, al Nació, parla de l'espoiler valencià i avisa que el vicepresident Torero és un missatge tan desinhibit de la dreta que inhabilita Feijó per treure la bandera de la moderació.
De tot plegat, escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Manuel Javois.
El interés morboso de un gobierno del PP y de Vox en la comunidad valenciana será saber si conseguirá que los valencianos echen de menos, un poco, a Correa, el Bigotes o Ricardo Costa. Es decir, si la extrema derecha conseguirá hacer olvidar a los políticos de la Gürtel y sus amiguitos del alma, o al menos atenuar su recuerdo. Es un dilema impresionante y al mismo tiempo una graciosa boutade. Por un lado, los fuera de la ley llevándose el dinero a manos llenas, por el otro, unos señores dispuestos a envenenar a la sociedad desde las instituciones, a rebajar de inmediato todo aquello que costó años elevar, como las políticas migratorias o las políticas contra la violencia de género. Los desgarros sociales del crimen organizado contra los desgarros sociales dentro de la ley, afinando no la fiscalía en este caso, sino la desigualdad desde el poder. ¿A quiénes recordarán más los valencianos dentro de unos años? ¿A quiénes les metieron la mano en los bolsillos o a quienes les estiraron el brazo en las narices? Vamos allá.
Gràcies, Manuel Javois, però l'acord al País Valencià no serà ni molt menys l'únic que signaran el PP i Vox. De fet, estan negociant més d'un centenar de pactes en municipis on sumen majoria, malgrat que la primera força fos el PSOE. Aquestes últimes hores han tancat acords a Toledo, Burgos, Valladolid, Guadalajara o Alcalá de Henares. El ministre Félix Bolaños ahir acusava Núñez Feijóo de blanquejar l'extrema dreta amb mentida darrere mentida.
Cuando el Partido Popular pacta con Vox, está pactando con machistas, con xenófobos, con homófobos, con mentirosos, con maltratadores. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular, el señor Feijóo, cuando pacta con Vox. Cuando el señor Feijóo nos dijo que el Vox era una fuerza populista, extremista, que no pactaría con ellos, nos mintió.
Ara bé, com explicava en Marc Segués ara fa un moment, si avui feu un cop d'ull a les portades de bona part dels diaris de Madrid, veureu que el gran protagonista del dia no és Vicente Barrera, sinó un socialista, Francisco Martín, el delegat del govern espanyol a la Comunitat de Madrid. El situen a la picota per unes declaracions que va fer ahir arran dels pactes entre el PP i Vox. Martín deia això.
Esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos 5 años, han hecho mucho más por todos los españoles y españolas, es decir, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos.
Unes hores més tard, i veient l'enrenou i el batibull que havia provocat, Francisco Martín s'excusava amb la boca petita. El PP en tromba ja n'ha demanat la dimissió des de Madrid. Roger Perciba.
Els dirigents del Partit Popular no se'n sabien avenir. Per la presidenta Ayuso, les paraules de Martín són una naciesa immoral. Aznar insistia en la idea que Sánchez ha de satisfer els desitjos de qui anomena separatistes. I Núñez Feijóo
ha dicho una cosa gravísima, probablemente lo más grave que hemos escuchado en democracia en los últimos años.
Al cap de poques hores, amb les xarxes revolucionades i amb PP i Vox demanant el seu cessament, Martín demanava perdó per si s'havia explicat malament, però sense corregir les crítiques a PP i Vox.
Lo que quería esta mañana es recordar la continua deslealtad con la que las derechas han venido actuando desde el inicio de la legislatura.
Francisco Martín ocupa el càrrec de delegat des de fa 2 mesos i mig i és el 5è delegat a Madrid que anomena Pedro Sánchez.
2:15. Falten poc més de 24 hores perquè es constitueixin tots els ajuntaments de Catalunya. Serà demà al migdia i en moltes ciutats encara està tot per decidir. Bon exemple és Barcelona, on encara no queda clar qui serà l'alcalde. Això sí, Xavier Trias és qui ho té cada cop més encarrilat, cada vegada més encarrilat. D'una vegada perquè, segons publiquen diversos mitjans, estaria a punt de tancar un acord amb Ernest Maragall. De moment cap dels dos partits ho confirma del tot, tot i que admeten que tenen converses avançades. En tot cas, els republicans dubten que es tanqui un acord abans de demà dissabte. Tots dos partits sumarien 16 regidors dels 41 que té el ple i, per tant, no arribarien a la majoria absoluta. Però res fa pensar que la resta de partits puguin articular una majoria alternativa. Qui ho intentarà fins a última hora és Jaume Collboni, que voldria comptar amb els vots dels comuns i el PP a banda dels propis del PSC. A Barcelona en Comú els demana el vot per fer un govern d'esquerres i els populars per evitar un govern independentista.
Demano explícitament a Barcelona en Comú responsabilitat i estar a l'alçada. Fem possible la meva investidura com a alcalde. Seré molt clar. Jo crec que més clar és molt difícil ser. Si sóc escollit alcalde, formaré un govern amb els comuns.
Ara bé, els de Colau ja han tancat la porta a sumar els seus vots, els del PP, ho deia el seu company de fila, Jordi Martí.
No farem cap tipus d'acord que impliqui el Partit Popular. I cada dia que passa, cada dia que el Partit Popular fa un acord més amb Vox, cada dia que sabem que tindran governs en comú amb l'ultradreta, ens dona encara més raons per estar convençuts de que en cap cas el que passi dissabte tindrà res a veure amb la participació del Partit Popular.
I el PP també rebutja donar suport a Jaume Collboni si, com admet ell mateix, és per governar al costat dels comuns. Informa Adrià Santasusagna.
Tot plegat és una estratègia de Collboni per posar el PP entre l'espasa i la paret, que Daniel Cirera hagi de triar entre el socialista o un govern independentista amb Trias i Maragall. Per això pressiona, per una banda, els comuns, demanant que el votin i assegurant que formaran part del govern.
Jo els demano que estiguin a l'alçada del que li convé a la ciutat. Ara els toca als comuns. Si voten la meva candidatura, aquest dissabte hi haurà alcalde d'Esquerres a Barcelona.
Per això és precisament el que el PP vol garantir que no passi. És la condició per fer Collboni alcalde, com insistia Nacho Martín Blanco.
Que si él quiere el apoyo del Partido Popular, que si él quiere conseguir ser alcalde, o por lo menos que el Partido Popular permita su investidura, lo que tiene que hacer es soltar lastre de las políticas populistas de la señora Colau y de su partido.
Collboni espera que si els comuns cedeixen i li donen els vots, la pressió sobre el PP sigui màxima i no tinguin més remei que fer-lo alcalde per evitar que Barcelona sigui governada per l'independentisme.
Gràcies, Adrià. Encara hi hauria una tercera possibilitat que a hores d'ara sembla la clarament més remota. Un pacte d'esquerres entre el PSC, els comuns i Esquerra. Barcelona en Comú està disposat a parlar-ne fins l'últim instant i acusa el PSC de bloquejar aquesta via. Esquerra també s'ho plantejaria apuntant davant d'una oferta irrebutjable. De tot plegat, escoltem en el comentari qui posa la cap de política de La Vanguardia i col·laboradora del Món a RAC1, Sílvia Angulo.
Xavier Trias té a tocar l'alcaldia. Les negociacions amb Esquerra estan pràcticament tancades i avui es concretarà el pacte que va començar a prendre forma ahir per la tarda. Aquesta vegada semblen complicats els ensurts i les aliances d'última hora que la rebassin l'Ajuntament a la llista més votada. El Front Comú, que reclamava fa unes setmanes el president Pere Aragonès, finalment només ha funcionat a Barcelona, ja que els dos partits continuen a la grenya pels acords assolits entre socialistes i republicans a les diputacions de Lleida i Tarragona. Han estat setmanes de reunions, converses i negociacions secretes. Moltes pressions de Junts a Esquerra, de PSC a Junts i de Comuns a Republicans. Pressions que també ha rebut el PP des del món mediàtic madrileny per evitar un govern local independentista. L'escenari per Barcelona s'aclareix i demà a les 5 de la tarda Trias serà investit alcalde i tindrà com a mà dreta Ernest Maragall. Seria desitjable que ara la relació entre Junts i Esquerra a l'Ajuntament sigui molt més fluida de la que tenia en fa uns mesos al govern de la Generalitat.
I un altre dels escenaris més incerts és Ripoll. Junts, Esquerra i el PSC no han tancat a hores d'ara cap pacte per evitar que Sílvia Urriol sigui alcaldessa. Aliança Catalana juga la carta de ser la força més votada i de saber que si no hi ha una majoria alternativa acabaran fent-se amb l'alcaldia. Per això, els altres tres partits treballen contra rellotge a l'espera d'un possible suport extern de la CUP. Maria Costa.
Després d'una setmana d'estira i arronsa, les forces arriben avui divendres amb cap document signat. A principi de setmana, Esquerra, PSC i CUP avançaven un inici de pacte, però Junts va tornar a entrar en l'escena reivindicant-ne l'alcaldia perquè havia estat la segona força més votada. A la taula negocien Junts, Esquerra i PSC, sense la CUP, precisament pel veto dels postconvergents. Els republicans asseguren que, a hores d'ara, no hi ha res tancat. La majoria absoluta està a 9 regidors. Aliança Catalana en va treure 6 a les eleccions, mentre que Junts i Esquerra en van obtenir 3 cadascun, 2 la CUP i 1 el Partit Independents del Ripollès.
Tampoc a Girona se sap què passarà. En les últimes hores sembla que Guanyem podria tenir l'alcaldia a tocar amb el suport de Junts i Esquerra. Després de diverses reunions bilaterals, els tres partits s'han reunit i han avançat en l'acord, malgrat que queden punts per tancar. El pacte preveuria que el candidat de Guanyem, Lluc Salella, sigui l'alcalde i la cap de llista de Junts, Gemma Geis, la vicealcaldessa. Informa des de Girona, Bàrbara Julbé.
La trobada que ha permès fer un tomb a la situació arriba després que dimarts Guanyem donés per fet un acord que Junts i Esquerra encara veien lluny. En un comunicat, les tres formacions asseguren que en els últims dies s'han anat produint trobades formals i informals per elaborar una proposta d'organigrama i definir els projectes prioritaris de ciutat. També diuen que treballen amb compromís per arribar a un acord de govern ampli de progrés i sobiranista. Salelles s'ha mostrat orgullós per la capacitat d'entesa. Si el pacte a tres bandes s'acaba tancant i Salelles és investit alcalde, serà la primera vegada a la història de Girona que no governa la llista més votada. Els tres partits sumen 17 dels 27 regidors del plenari. La força més votada va ser el PSC de la socialista Sílvia Pànic amb 700 vots de diferència respecte a Guanyem.
A la resta del país es van tancar amb pactes i les equacions són diverses. Com ja ha passat els últims dies, hi ha des d'acords entre Esquerra i Junts
fins a pactes entre socialistes i Junts, passant per sumes que inclouen tots els partits d'esquerres i enteses amb partits independents. A banda, en alguns casos, impediran que governi la llista més votada. Repassem la situació de diversos punts de Catalunya amb en Nils Sant Martí i l'Agustí Serrat.
A Terrassa, Jordi Ballart es garanteix continuar a l'alcaldia després d'imposar-se amb claredat, però quedar-se a 3 regidors de l'absoluta. Per arribar-hi, tot per Terrassa, sumarà els 2 regidors d'Esquerra i els 2 de Junts al govern.
A Blanes, el PSC ha tancat un acord amb Junts i els independents de grup Blanes per sumar a majoria. Així, el socialista Jordi Hernández, que va guanyar les eleccions, tindrà l'alcaldia els propers 4 anys.
A Puigcerdà, Junts i els independents Futur per Puigcerdà impediran que governi Esquerra, que hi va guanyar les eleccions per primer cop des del 2007. Han pactat per governar plegats i repartir-se l'alcaldia 2 anys cadascun.
A Tàrrega, en canvi, Junts qui va tornar a guanyar les eleccions, però tornarà a quedar fora del govern. Es va quedar a un regidor de la majoria. Esquerra, la CUP i el PSC reeditaran el tripartit a la capital de l'Urgell i Alba Pijuan tornarà a ser alcaldessa.
A Sant Celoni, el PSC i la CUP governaran plegats per desallotjar Junts i Esquerra del govern municipal. Junts va guanyar-hi les eleccions, però va perdre la majoria que sumava amb els republicans.
També al Vallès Oriental, l'exconsellera Meritxell Budó tornarà a rebre la vara d'alcaldessa de la Garriga 4 anys després de deixar-ho i ho farà gràcies al PSC. Junts va guanyar les eleccions i ha triat de soci de govern als socialistes.
A les Borges Blanques, Junts no continuarà el govern després de perdre la majoria absoluta. La capital de les Garrigues la governaran Borges per la República i Esquerra.
I a Campdevànol, el Ripollès s'hi formarà un tripartit entre Junts, el PSC i la CUP. Els tres partits enviaran a l'oposició independents pel Ripollès i Esquerra.
A RAC1 demà ho seguirem tot el que passa en la Constitució dels Ajuntaments. El Via Lliure amb el Xavi Bundó cobrirà des de 11:45 al migdia els plens dels principals ajuntaments del país. I a la tarda hi haurà la mescla d'esport i política, on recordem el Xavi Puig dirigirà a partir de les 3 un superesports especials amb la transmissió de la semifinal de la Final Four d'handbol entre el Barça i el Magdeburg, amb la Laia Coll des de Colònia. I després, amb l'equip del Bundó Informatius, la Constitució de Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona, i també el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Jaén. I mentre s'acaben de configurar els ajuntaments resultants de les eleccions del 28 de maig, els partits enllesteixen les candidatures de cara a les eleccions espanyoles del 23 de juliol. És el cas de sumar en Comú Podem, la candidatura dels comuns, que avui té previst aprovar una llista que tornarà a encapçalar Jaume Asens. Segons llegim el País, el partit s'ha estat debatent entre l'actual president del grup d'Unides Podem al Congrés i la diputada Aina Vidal. Finalment, la direcció del partit s'ha decantat per Asens, tot i que hi ha membres que tenen intenció de defensar el nom de l'Aina Vidal fins a última hora. També Junts per Catalunya ha anunciat el retorn a la política d'Eduard Pujol, que serà el número 3 a Madrid. D'aquesta manera, la formació restitueix d'aquella manera el seu exportaveu al Parlament, que farà tàndem amb Míriam Nogueras al Congrés. Dic d'aquella manera perquè Eduard Pujol de moment accepta aquest número 3 a Madrid, però encara n'hi ha rodat cap, i mira que n'hi hauria algun o alguna que hauria de rodar el cap, ni ha reclamat econòmicament tot allò que li pertany, de fet. Recordem que Eduard Pujol es va haver d'apartar de la política per un presumpte cas d'agressió sexual que va acabar en un no-res. On també hi ha canvis és Esquerra. Els republicans han col·locat l'exconseller Juli Fernández amb un nou càrrec a la direcció del partit. Serà el segon secretari general adjunt d'Estratègia, Comunicació i Coordinació Institucional. A més, continuarà sent diputat al Parlament. També donen més rang a la diputada Raquel Sans, que farà de portaveu conjuntament amb Marta Vilalta. La direcció d'Esquerra proposa aquests canvis per reforçar-se després del resultat del 28M i de cara a les eleccions del 23J. Avui els ha de ratificar el Consell Nacional. Tot plegat amb unes eleccions que ja fa dies que apunten a rècord pel que fa a la petició de vot per correu. Doncs bé, davant d'aquesta situació, els sindicats de Correus avisen que el servei habitual de missatgeria se'n veurà ressentit. Calculen superar els 200.000 vots per correu quan a les municipals, per exemple, van ser de menys de 80.000. Davant d'aquest increment, els sindicats es queixen que el reforç que ofereix l'empresa de 336 persones és insuficient. En una entrevista al 9C de RAC1, el secretari de la UGT Catalunya Correus, Rubén Valdés, alertava que això tindrà efectes.
Tiene una repercusión porque recordemos que el Correus es el operador público, ¿no? Y aparte de estas campañas de elecciones, ¿no? Ya son municipales, señores, etcétera, pues está el día a día que nosotros llamamos, ¿no? Que son el resto de los envíos. Y por lo tanto ahí tenemos también un compromiso como operador público y tenemos que dar una garantía, ¿no? Una calidad de servicio.
Aquest representant de l'UGT a Catalunya recorda que el juliol el 30% de la plantilla fa vacances. 8:24, el Tribunal Suprem confirma que vol jutjar el president Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig per malversació, la més greu que preveu el Codi Penal a l'Estat. Ho va ratificar ahir després de tombar un recurs de la defensa del president i els altres exiliats independentistes. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Exacte, el Suprem confirma el criteri de Pablo Llarena i els manté els càrrecs que ja va plantejar ara fa uns mesos. Dit d'una altra manera, el tribunal constata que la reforma del Codi Penal no ha beneficiat els independentistes exiliats. La sala d'apel·lacions admet que Puigdemont, Comín i Puig no es van embutxacar diners amb el referèndum, però considera que sí que se'n van beneficiar. Per tant, no se'ls pot reduir el grau de la malversació. Això vol dir que la pena per ells tres podria enfilar-se fins als 8 anys de presó. El Suprem, en canvi, manté la desobediència per Clara Ponsatí, que podria estalviar-se la presó si passa comptes amb la justícia espanyola.
El Suprem, per cert, també reobre una investigació per suposada malversació que estava enterrada, la que afecta nou responsables de l'Associació Catalana de Municipis per suposades despeses vinculades al procés. La Fiscalia els acusa de desviar fons de l'entitat municipalista a l'organització de l'1 d'octubre i a pagar el viatge de diversos alcaldes a Brussel·les per donar suport al president Puigdemont. L'Audiència de Barcelona ho va arxivar per vulneració de drets. I a tot això, el Parlament Europeu demana a Espanya una investigació urgent a fons sobre el Catalan Gate. L'Eurocambra insta la justícia espanyola a aclarir qui hi ha darrere de 47 casos d'espionatge polítics independentistes. També insta Espanya a reformar el seu centre d'intel·ligència, el CNI. Tot plegat forma part de les conclusions de la Comissió d'Investigació sobre l'ús de Pegasus per part d'alguns governs. L'informe es va votar ahir al migdia i es va aprovar amb una majoria aclaparadora. 411 vots a favor i només 97 en contra. El Barça i Nikola Mirotić tiren la cavalleria per sobre i obren una guerra el dia que comença la gran final de la Lliga CB, amb el primer partit al Palau Blaugrana a les 9 de la nit i en directe a RAC1. De seguida parlem de com el Montenegrí ha anunciat que el club l'acomiadarà a final de temporada. Però abans us hem d'explicar que aquest matí Nikola Mirotić havia de ser al món a RAC1 i que finalment això no podrà ser. Per què? Molt fàcil d'explicar. Ahir ens va trucar a la tarda el representant agent de Mirotić i ens va oferir una entrevista amb el gran protagonista esportiu del dia. Nosaltres, òbviament, des d'un punt de vista periodístic, la vam acceptar, després de parlar amb la redacció d'Esports i després d'acordar també que Marc Mundet seria en aquesta entrevista com a responsable de les transmissions de bàsquet a RAC1. Ens va sorprendre una cosa ser periodista. Seria de ruc no acceptar una entrevista amb el gran protagonista esportiu del dia, com era Mirotić. I una altra cosa és el sentiment que un pugui tenir com a culer de veure que el capità i perquè ens entenguem, la gran estrella de l'equip donés una entrevista poques hores abans del primer partit de la gran final. Una cosa no traia l'altra. Evidentment que vam acceptar aquesta entrevista, només faltaria. I finalment, a última hora, el seu equip de comunicació, estem parlant d'aproximadament cap a les 10 de la nit, el va convèncer perquè no parlés, cosa que repetim, a mi m'entra dins de la lògica més absoluta, tenint en compte que avui és dia de partit. Però, com ara deia, són ells qui ens la van oferir i són ells qui ens l'han tirat enrere. Un cop dit això, anem a pams. Avui comença la final d'aquesta Lliga entre el Barça i el Madrid i ho fa amb aquest ambient enrarit. Ahir Nikola Mirotić va destapar la capsa dels trons, com va fer públic que fa 3 setmanes el Barça li va dir que no comptava amb ell, que la rescindiria el contracte quan s'acabés la temporada i, a més, va afegir que no hi ha hagut cap negociació i que el Barça, ell creu que Joan Laporta ha tirat pel dret sense oferir-li cap rebaixa salarial que el Montenegrí hauria acceptat. He de dir que a mi això em costa molt de creure. Molt, i això també li volia comentar avui a Mirotić. A mi em costa molt de creure que el Barça no hagi parlat amb ell. És més, a mi el que m'expliquen és que és la gent del jugador qui ha refusat rebaixar-se el sou, malgrat que se li ha reclamat tant a través de la gent com amb ell mateix en diverses ocasions, cara a cara. Recordem que Mirotić cobra 11 milions d'euros bruts per temporada, que en el bàsquet és una barbaritat, i el Barça, que continua immers en política de retallades, no pot continuar pagant aquesta xifra. En resum, es tractaria d'intentar negociar. Clar, si tu vols rebaixar-te el sou, que diu Mirotić que ell està disposat a fer-ho, i si el Barça està disposat a parlar d'una rebaixa de sou, com el Barça ha anat dient, no entenc per què no hi ha un acord. A no ser que Mirotić tingui un acord amb un altre club. Ja ha firmat. O, a no ser que al Barça no li interessi tenir ni un euro amb una estrella. En fi, és un incendi de dimissions colossals a la secció que aquesta temporada ha tingut un pressupost disparadíssim de més de 40 milions. Per això no és tot. Les versions dels dos implicats són absolutament contradictòries. Albert Pedrol.
A banda de la qüestió de la rebaixa salarial, que el club insisteix que ha estat sobre la taula, mentre que Mirotić diu que no se li ha proposat mai en les últimes dues temporades, la part del jugador assegura que Juan Carlos Navarro, ara manager de la secció, i la seva madreta, Mario Fernández, li van comunicar que no comptaven amb ell just abans de començar els play-offs, però el club desmenteix que hagi rescindit cap contracte, alhora que lamenta que tot això hagi sortit a un dia de començar la final de l'ACB i que provingui de l'entorn del jugador. En paral·lel, el montenegrí sent que el Barça mai ha volgut negociar amb ell i que no ha anat de cara, sigui com sigui, pel que sabem a RAC1, les dues parts ara sí ja negocien per acabar almenys de la millor manera possible i tot fa pensar que el Barça no li haurà de pagar tot el que li deuria en aquestes dues últimes temporades.
D'altra banda, els dirigents de l'Olimpia de Milà van comunicar ahir al Barça que no és veritat que el club estigui interessat en fitxar el jugador. Com deien, tot això ha esclatat el dia que comença la final de la Lliga ACB, avui primer partit al Palau, a les 9 de la nit, evidentment en directe aquí a RAC1, també si el voleu veure el fan a Vamos. Per cert, vinculat amb els problemes econòmics del club, ahir a RAC1 es va pensar que Joan Laporta haurà d'avalar uns 6 milions per evitar una sanció de la Lliga. El motiu és que el Barça no ha complert amb les retallades de les seccions. Sí que s'han fet els deures amb el futbol, però no amb la resta d'equips. I ara Javier Tebas demana poder-ho esmenar. De 9 del matí, Amnistia Internacional demana investigar urgentment què va provocar el naufragi d'un vaixell pesquer al Mar Jònic a Grècia, que qualifica de catastròfic. Les autoritats gregues continuen buscant-hi supervivents, però les últimes 24 hores la xifra no ha augmentat i això fa que cada vegada hi hagi menys esperances de rescatar ningú en vida. Oficialment hi ha 79 morts i 104 supervivents, però es dona per fet que les víctimes es dispararan. En un principi s'especulava que hi havia 400 persones a bord, però moltes ONGs i alguns dels migrants rescatats eleven i molt aquesta xifra. Diuen que a la nau hi havia unes 750 persones i, per tant, que n'hi hauria més de 500 que encara no han aparegut, sobretot dones i criatures. De fet, tots els supervivents són homes d'entre 15 i 40 anys. Moltes de les dones i un centenar de menors anaven embotits a la bodega de l'embarcació i, per tant, es tem que quedessin atrapats i hagin mort ofegats. El punt del naufragi, a prop de la fossa de Calipso, una de les més profundes del Mediterrani, a més de 5 quilòmetres, dificulta molt la recerca dels cadàvers mentre continuen les tasques de rescat i s'investiguen les causes del naufragi. La policia grega ha detingut alguns dels supervivents de l'accident acusats de tràfic de persones. Durant el dia d'avui s'espera que els supervivents es traslladin al camp de Malacassa, a 50 quilòmetres d'Atenes. Més detalls d'Atenes, allà hi tenim l'Anna Montraveta.
Surten els primers autobusos del port a Kalamata, on els supervivents han passat les primeres hores per portar-los al camp de Malacassa, el més gran del sud de Grècia. El d'aquest pesquer no és un cas aïllat. Segons un informe de la Comissió Europea, hi ha hagut un augment de sortides de grans embarcacions carregades amb migrants des de Líbia. Concretament, les sortides des de Tobruk, on va salpar el vaixell fa uns dies, han augmentat un 531% respecte a l'any passat. Es preveu també que avui hi hagi una llista més clara dels supervivents i dels desapareguts, més que de les xifres dels noms que poden donar els rescatats i els familiars, que van començar a arribar ahir al port de Kalamata. També ahir la tarda es van detenir 9 sospitosos de tràfic il·legal de persones entre els que es van salvar, que van ser interrogats a l'autoritat portuària de la mateixa ciutat. A més, en les últimes hores, centenars de persones s'han manifestat a diferents punts del país a favor dels migrants i en contra del naufragi de Pilos. A Atenes, la capital, s'han denunciat càrregues policials i enfrontaments. Per la seva banda, el director executiu de Frontex, l'Agència de Gestió de Fronteres de la Unió Europea, va arribar a Kalamata ahir al vespre per oferir la seva ajuda.
Les properes hores, el vaixell de Proactiva Open Arms es desplaçarà a la zona del Mar Jònic, on hi va haver el naufragi. El seu director, Òscar Camps, creu que és una de les tragèdies més greus dels últims anys al Mediterrani. Ho explicava ahir aquí al Món a RAC1.
Lamentablement, no tenen cap mena de consideració. Tants com hi caben, són els que posen, i cobren per cada persona.
Per tant, estem parlant que hi haurà més d'un centenar de morts, segur.
Home, i 500, entre 400 i 500, si hem rescatat vaixells d'aquesta envergadura i van gairebé 1.000 persones. No envien un vaixell com aquest a mitja carga, n'envien ple.
I Camps també va denunciar que les autoritats gregues no van enviar ajuda al pesquer abans del naufragi, malgrat que altres embarcacions havien avisat de la situació. I atribueix el fet que els discursos de l'extrema dreta estan cada vegada més arrelats en alguns països. Òscar Camps recorda que, mentre Europa assegura que no pot fer front a l'arribada d'immigrants procedents de l'Àfrica i l'Orient Mitjà, no va tenir cap problema per acollir prop de 8 milions de refugiats d'Ucraïna. 8:34 minuts i atenció a la notícia que us pot avançar aquesta hora, RAC1. El Servei Català de Trànsit proposa una regulació per endreçar la circulació de patinets elèctrics arreu de Catalunya. Trànsit vol prohibir que circulin per les voreres i les zones de vianants
I també creu que tots els conductors d'aquest tipus de vehicles haurien d'estar obligats a portar casc. És una proposta que el Servei Català de Trànsit posa a disposició de tots aquells municipis que encara no hagin aprovat una ordenança sobre patinets elèctrics o que l'hagin d'actualitzar davant la proliferació d'aquest tipus de vehicles. Informa Benet Iñigo.
L'auge del patinet en la mobilitat urbana s'ha traduït també en nous problemes de convivència i un augment dels accidents. El 2018 representaven tot just el 0,4% dels accidents, però en 5 anys la xifra s'ha multiplicat per 10 i avui ja representen el 4%. Les grans ciutats s'han afanyat a posar ordre, però no totes ho han regulat i no totes igual. Per això el director de Trànsit, Ramon Lamiel, explica a RAC1 que proposen un model comú.
Donem unes pautes als ajuntaments, bàsicament, amb allò que no ha regulat la DGT, els diem què creiem que és oportú de fer. Per exemple, el que la DGT no té regulat encara és que hagin de tenir assegurança i que hagin de portar el casc.
L'assegurança, però, no podrà ser obligatòria fins que ho determini l'Estat i els vehicles es puguin identificar. El model proposat per Trànsit fixa l'edat mínima en 16 anys i limita la circulació a carrils bici i zones 30. No ho recomana, en canvi, als carrers on es pot anar a 50 per hora. Lleida, Tarragona i Girona, de fet, ja tenen una ordenança amb aquests límits i Barcelona està pendent de l'aprovació definitiva. Trànsit, però, ha comprovat que més de la meitat de ciutats d'entre 20.000 i 100.000 habitants han de posar al dia la seva normativa.
Després d'un mes de maig i una primera quinzena de juny amb calor moderada i sense extrems, sembla que això lamentablement s'acaba.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon
avui
dia.
Avui comença a pujar la temperatura i realment la calor s'accentuarà encara més aquest cap de setmana.
Sí, avui notarem que pugen les temperatures respecte a les d'ahir, sobretot a les comarques interiors, màximes aquest migdia de 29 a 33 graus, les més altes cap al Pla de Lleida, i el cap de setmana encara pujaran més aquests termòmetres, temperatures que al migdia es poden moure entre els 30 i els 35 graus, una mica més frenades en punts de la costa, més altes, sobretot cap a Ponent, sectors de la Catalunya central i també l'interior de les comarques de Girona, i fins i tot la setmana que ve, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, podríem tenir una repuntada més d'aquestes temperatures. En general, termòmetres que estaran entre 3 i 4 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any, per tant, una calor més intensa i un ambient xafogós. Tot plegat avui amb sol, amb núvols prims, cel emblanquinat a estones i com a molt algun ruixat aquesta tarda en punts del Pirineu. Demà a la tarda s'esperen alguns xàfecs també al Pirineu i de cara al vespre a les comarques de Ponent, i diumenge serà un dia de temps més insegur al sud, a Ponent i al Pirineu, on també s'escaparan alguns ruixats, i en canvi la resta tindrem un cel mig ennuvolat. I ara mateix ja es van enfilant aquestes temperatures entre els 23 i els 25 graus a Barcelona, 23 a Tarragona, 20 a Lleida, 19 a Girona, 26 al Masnou i 20 a Moià.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8 i 37 minuts, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Diverses famílies de les víctimes de les violacions de Badalona diuen que se senten maltractades pels Mossos i del tot desemparades. Ho van explicar ahir al vespre en un acte de suport a totes les noies menors d'edat a qui han agredit sexualment a la ciutat. En parlava la portaveu del Comitè de Mares contra la Violència Sexual, Teresa Prados.
L'últim reconeixement que la meva filla va anar a fer, ella va sortir plorant perquè Mossos no la creia, perquè no reconeixia a ningú a les fotos que li ensenyaven i perquè ella tiraria per terra tota la seva feina per no reconèixer algú sí o sí.
Recordem que els Mossos investiguen 8 violacions grupals a Badalona, 3 de les quals al centre comercial Màgic, unes agressions que han impactat directament en el dia a dia de les escoles i els instituts de la ciutat. Sindicats de mestres i de professors asseguraven que estan desconcertats, desmenteixen la informació que publicava el periòdico i que assegurava que el Departament d'Educació no els deixa parlar sobre el tema classe, però sí que admeten que no tenen recursos per fer front a aquesta situació. Mar Poyato.
Els equips docents dels instituts i escoles de Badalona diuen que estan desbordats i que no saben com afrontar la situació després de les agressions sexuals en grup comeses a la ciutat. Asseguren que els hi falten eines i suport per poder atendre correctament les víctimes, per gestionar la convivència amb els agressors i per abordar el tema a les classes. En parlaven Lídia Blanc, d'USTEC, i Emma Zurita, de la Intersindical.
No hi ha instruccions clares, no es veuen recolzades, hi ha pocs instruments, i són instruccions molt vagues.
Caldria més recolzament per part de les institucions, tant per un tema preventiu, educatiu, quan més educació i més prevenció, menys casos tens.
Des de la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Badalona reconeixen que hi ha preocupació entre les famílies i que la situació és conflictiva als centres on hi van alguns dels agressors.
Per cert, que llegim a La Razón que l'ús del mòbil està directament vinculat a l'augment de les conductes d'assetjament. Els psicòlegs alerten que de mitjana els menors d'entre 12 i 18 anys utilitzen el telèfon mòbil 5 hores i mitja al dia. Com més estona passen a les xarxes, menys autoestima tenen i això, segons els experts, es tradueix en menys empatia. Per tant, menys sensibilitat a l'hora de fer mal a altres persones. I encara sobre joves i adolescents, alerta amb aquesta dada que preocupa i molt, el 5% de nois i noies d'entre 14 i 18 anys s'ha intentat suïcidar almenys un cop. Un 5%, ho conclou un estudi sobre salut mental infantil i juvenil, el més gran fet fins avui, que ha anat a càrrec del Consell General de Psicologia. Segons els investigadors, un de cada 10 adolescents té una salut mental de risc. De fet, un de cada 4, és a dir, un 25%, pateix episodis d'ansietat recurrents, molts cops sense saber-ho. Per gènere, la diferència és important. L'estudi conclou que el 16% de noies pateix problemes de salut mental, mentre que en el cas dels nois el percentatge es desploma fins al 6%. D'aquí uns moments, al món a RAC1 parlem que ha mort la pitjor ventrílocua de la història, però en canvi la més estimada, Mari Carmen i sus muñecos. I d'aquí uns moments també parlem de la nova atracció que s'estrena a PortAventura i del que diuen que pot ser una de les cançons de l'estiu.
Quina és, per a tu, la millor empresa de Catalunya? La que promou més el talent? La que produeix d'una manera més sostenible? O la que treballa pel bé de la societat? El Dia de l'Empresa reconeix les empreses que treballen per construir un futur millor. I tu pots decidir quina és. Vota a diempresa.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Aquesta setmana a Dia el tomàquet de branca amb un 44% de descompte per només 99 cèntims al quilo.
De dies plujosos n'hi ha molts. D'assolellats, també. Però de dies únics amb ofertes úniques. A Dacia no n'hi ha gaires. Per això, aprofita els nostres dies únics Dacia amb ofertes especials únicament del 9 al 19 de juny i demana el teu Dacia. Reserva cita a dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
A Lidl et podràs preparar per la revetlla de Sant Joan amb aperitius, embotits i carns molt d'aquí. Des del dilluns 19 de juny, coques de Sant Joan des de 2,99 €, 250 grams, coques de crema o de forner. És d'aquí, és bo. Lidl marca la diferència.
La pots veure, i pots jugar, i ara també la pots viure. Explorers, welcome to Uncharted, l'enigma de Penitence. Descobreix el juny aquesta nova i inoblidable atracció. Només a PortAventura World. Made to explore, made to remember. Hotel més entrades des de 89 euros. Consulta'n les dates i condicions a portaventuraworld.com.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
A Cotet són especialistes en audició.
Oh, i tant! Són fantàstics! A Cotet els audiòfons són gairebé invisibles i es poden connectar a la telefonia mòbil. Venim de comprar-ne uns per la mare, amb descomptes de fins al 60% en la segona unitat. I si compres les piles i els filtres per telèfon o a cotet.com, te'ls envien a casa.
Cotet, òptica i audiologia, cuidant els teus sentits des de 1902.
Imagina poder compensar el 100% dels excedents de les plaques solars amb la millor bateria virtual. Descobreix com estalviar a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Quan el Nico va descobrir els enviaments gratis d'Amazon a un punt de recollida proper, va saltar d'alegria. Aconsegueix enviaments gratis a un punt de recollida proper. Vegeu condicions a amazon.es.
I tu, amb qui te'n vas de vacances? Segur que tens algú amb qui t'encanta gaudir de l'estiu, perquè sempre és millor quan el comparteixes. Qui és el teu estiu? Viatja amb Balearia en ferri de Barcelona a Menorca des de 50 euros. Balearia, la companyia ho és tot.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93 737 6280.
Pràcticament 3:15 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Ha mort Maria del Carmen Martínez Villaseñor Barrassa. Pel nom no us sonarà, però si sentiu aquesta veu, segur que sí.
La Rotus del Costis. Disculpe, ¿qué pedazo ajo me ha pegado usted? Pues no sé si me ha desgraciado para toda la vida.
Es la doña Rogelio, un dels personatges de Mari Carmen i sus muñecos, el nom artístic de Maria de la Carmen Martínez Villaseñor, que va morir ahir als 80 anys, inesperadament després de caure per les escales de casa seva. Segons avançava la revista Semana, la van trobar morta a casa seva a Tenerife. Va ser la ventrílocua més popular d'Espanya, juntament amb José Luis Moreno, i de fet el pare de l'empresari va ser el seu primer representant i en qui va començar a actuar. Dels seus ninots destacava com sentia doña Rogelia.
I dije, Rogelia, te va a hablar, no me digas sí señora. Y lo noté. ¡Uy, qué emoción! Y así como estaba, se volvió, la miró y le dijo, no, mira, ya
hablo. A banda de la iaia rondinaire també hi havia el Pato Nicol.
Amor no es mi estado patológico más perfecto, Titi.
Aquella no. Mena d'adolescent descarada que es deia Daisy.
Blancanieves era virgen. Los enanitos tomaban Viagra. Uy.
O el lleó sensible a Rodolfo.
Hombre, Rodolfo. A ver, ahórratelo de hombre, aunque me veas con corbata y traje de caballero. Ahórratelo, llámame.
Si lo juntéssim, a vegades no sabia si era el Rodolfo, si era la Daisy, si era la Rogelia o si era el Pato. Però era la gràcia d'aquesta dona, Mari Carmen i sus muñecos, que es va convertir en un dels shows habituals dels programes de varietats. També va fer algunes pel·lícules i, de fet, una de les seves últimes interpretacions va ser a la sèrie La que se avecina. Atenció, perquè els robatoris als supermercats es disparen a l'estiu. Ho conclou una enquesta de Checkpoint Systems. Aquesta empresa especialitzada en elements de seguretat per combatre aquesta mena de furts ja va publicar fa uns mesos, que en vam parlar aquí al món a RAC1, una llista dels productes que més gent s'emporta sense pagar. I ara hi suma un altre rànquing de què es roba més en aquesta època de l'any i quines diferències hi ha segons on es visqui. A Catalunya, el rànquing dels productes més robats l'encapçalen. Atenció, vins, licors, embotits i gelats, és a dir, menjar. Però en alguns indrets d'Espanya els productes no tenen res a veure amb això. L'enquesta, poca broma, s'ha fet amb una mostra de 150.000 botigues a tot l'estat. 150.000, Laia Framis.
Els articles més robats varien en funció de l'època de l'any i de cada territori. Si a Catalunya durant l'estiu el més robat són begudes alcohòliques, embotits i gelats, a Andalusia i al País Valencià són les cremes de sol, a Múrcia les xancletes, a Extremadura l'antimosquits, a Castella i Lleó les ulleres de sol, a les Balears el maquillatge i a les Illes Canàries els preservatius. També crida l'atenció que a Astúries o a Cantàbria un dels productes més robats durant l'estiu és el lluç congelat. Els responsables de l'estudi apunten que abans hi havia més lladres que ho feien per necessitat i per autoconsum i que ara en la majoria de vegades es revenen aquests productes. Calculen que durant els mesos d'estiu els robatoris als supermercats generen pèrdues d'uns 170 milions d'euros.
47 minuts. PortAventura estrena avui una atracció nova. És una muntanya russa totalment tancada i a les fosques. Se suposa que a la línia del que eren els espais mountains que hi ha a Disney. Però aquesta està inspirada en la pel·lícula Uncharted gràcies a l'aliança amb Sony. Avui la aprovaran els mitjans i a partir de demà ja la podran estrenar els visitants del parc. Esteve Giral.
Transportarà el visitant en un món digital completament nou mentre va sobre una muntanya russa completament a les fosques entre efectes especials. S'ha construït en un pavelló a la zona del Far West amb una inversió propera als 25 milions. Farà que el visitant pugui viure una aventura plena de perills i sorpreses a la recerca d'un gran tresor. Luis Valencia és el director de desenvolupament de PortAventura.
Que el cliente pierda en cierta medida la noción del espacio, del tiempo, de la velocidad. Es decir, no sabrá muy bien si es un minuto y medio, si son 5, si va a 30 por hora, si va a 200 por hora.
La muntanya russa està inspirada en la pel·lícula Uncharted, protagonitzada per Tom Holland, en un escenari de gairebé 5.000 metres quadrats. Aquest matí, l'estrena mundial per mitjans i invitats especials. Demà, oberta ja a tot el públic.
Els instituts concertats posen el triple d'excel·lents als alumnes de batxillerat que als públics. És una diferència que després no reflecteix a la selectivitat quan els exàmens són iguals per tothom. Les dades són d'un informe de l'Observatori del Sistema Universitari Espanyol que apunta que aquesta diferència acaba perjudicant els estudiants de la pública a l'hora d'entrar a determinades carreres. Té més dades l'Eudald Martínez.
L'informe constata que inflar les notes és una tendència general a tots els centres de l'Estat. A Catalunya, només un de cada tres alumnes que treu un excel·lent al batxillerat aconsegueix igualar aquesta nota a les PAU. Ara bé, hi ha una gran diferència segons el tipus de centre. Mentre que la xifra d'alumnes que treuen entre un 9 i un 10 a batxillerat als instituts públics és de l'11%, en el cas dels concertats, gairebé frega el 30%. La presidenta de l'Observatori, Vera Sacristán, recorda que aquesta nota acaba tenint molt pes a l'hora de filtrar els alumnes a la universitat.
És evident que hi ha una inflació de notes i això, puesto que la nota de bachillerato pesa un 60% en la nota de acceso, provoca inequidad a la hora principalmente de acceder a las carreras más demandadas.
També hi ha grans diferències segons la comunitat. A Múrcia o a les Canàries, per exemple, es posen el doble d'excel·lents al batxillerat que a Catalunya.
Emergències continuen buscant una dona desapareguda pels aiguats de dimarts a la Riera de Gaià d'Ullastrella, al Vallès Occidental. Creuen que anava el cotxe amb el veí d'Esplugues que van trobar mort dimecres. De moment han trobat una peça de roba seva a més de 3 quilòmetres de distància d'on es va localitzar el vehicle. Els bombers creuen que podria estar enterrada o entre canyes al Llobregat. Avui la intenció dels equips d'emergències és intensificar la cerca en els 30 quilòmetres de riu fins al mar. I a Barcelona, un accident entre un autobús i un cotxe al carrer València va deixar ahir a la tarda un ferit crític i 14 lleus. Va passar entre els carrers Marina i Lapan. El sistema d'emergències mèdiques ha informat que la persona que està ferida crítica l'han ingressada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Segurament recordareu l'explosió a l'empresa Iqoxe, al polígon químic de Tarragona, el gener del 2020. Va deixar 3 morts i alguns ferits. Doncs bé, 3 anys i mig després, ara està a punt d'arribar a judici. La jutgessa que portava la investigació ja ha tancat la instrucció i ha deixat un pas de seure's al banc dels acusats 3 directius de l'empresa a banda de la mateixa empresa. Els imputa 3 delictes d'homicidi per imprudència greu, un altre contra els drets dels treballadors i un d'estralls. Iqoxe defensa que és innocent i ja ha anunciat que ho pensa recórrer. Esteve Giral.
En paraules de la magistrada, el pitjor accident de la història de la indústria química a tota Europa. La instrucció conclou, com a causa del sinistre, l'actuació negligent de l'empresa química i 3 dels seus directius estan sota el focus. Segons la jutgessa, va ser causat per les deficiències en seguretat amb incompliments reiterats per fer prevaler la producció i els beneficis empresarials. Alerta, a més, que el nombre de treballadors era insuficient per fer el procés productiu amb garanties. La jutgessa alerta, després d'una llarga i complexa investigació, que es van ampliar la producció sense tenir en compte els requeriments de seguretat. L'accident va ser molt greu, però podria haver estat encara pitjor. La magistrada del cas Iqoxe alerta que es podria haver produït el temut efecte dòmino, amb explosions en cadena al polígon químic de Tarragona.
Per cert, d'aquí 16, per tant, d'avui en 8 és la revetlla. D'avui en 8 és la revetlla de Sant Joan. Doncs bé, Barcelona torna a prohibir les revetlles als xiringuitos de les platges. Les 14 guinguetes que hi ha repartides per les platges no podran celebrar festes ni contractar DJs la nit del 23 de juny. A més, l'Ajuntament tampoc els permetrà obrir durant tota la nit, sinó que hauran de tancar a tot estirar a 3:45 de la matinada com l'any passat. Els propietaris dels negocis havien fet una petició perquè els deixessin tornar a l'activitat que tenien abans de la crisi del Covid, però el govern municipal no els ha fet cas. Durant la nit de Sant Joan, unes 60.000 persones acostumen a omplir les platges de Barcelona, sobretot fent botellons a la sorra. Sí, un nou encert dels premis de gastronomia de premiar el copropietari del Gresca de Barcelona, Rafa Penya. És un dels restaurants més coneguts en aquests moments de la ciutat de Barcelona, un dels de més prestigi, que ha guanyat el Premi Nacional de Gastronomia 2023, un reconeixement a l'excel·lència i a la innovació en la gastronomia del país que el xef rebia emocionat.
Doncs bé, home, el títol és llarguíssim, però em fa molta il·lusió, lògicament, perquè és el premi de casa, inesperat completament, perquè, sincerament, nosaltres no som el perfil de premiats, en general, perquè som com, bueno, molt pancaires, molt tancats a casa, però estem feliços.
El premi es va entregar ahir al vespre en un acte des dels jardins del Palau de Pedralbes de Barcelona, que va plegar el bo i millor de la gastronomia de Catalunya. Nil Dolcet, xef i copropietari del Compartir Barcelona, va rebre el Premi Revelació i el responsable de Cocina Hermanos Torres, Pablo Sacerdote, el de millor cap de sala, tot plegat dirigit pel Carles Vilarrubí. Allà hi era la Maria Cusó.
Els jardins del Palau de Pedralbes es van convertir ahir en l'epicentre de la gastronomia catalana. Restauradors d'arreu del país es van trobar per celebrar els Premis Nacionals de Gastronomia, que en la seva 21a edició van aprofitar per reivindicar la feina imprescindible del sector primari, sobretot en una època tan complicada. Qui també va tenir una menció especial ahir va ser el xef José Andrés, que va rebre el Premi Especial de l'Acadèmia per la seva tasca solidària al capdavant de l'ONG World Central Kitchen, un premi que va recollir el seu amic i mentor Joan Roca i que ell va agrair des dels Estats Units en un vídeo en català.
Aquest premi no és per una persona, aquest premi és per una idea. Aquest premi és per una organització, però és molt més, inclús. I el que vam veure és que n'hi ha cuiners que donem de menjar a uns pocs que podíem tindre el poder de donar de menjar a tothom.
Per cert, que el Premi Néstor Luján de Periodisme Gastronòmic va ser per Marc Casanovas, per l'article La resistència de l'última subhasta cantada de peix a Catalunya, que va publicar el Canal Comer de La Vanguardia.
6 minuts i les 9 del matí als cinemes. L'estrena més destacada d'avui és la nova pel·lícula del superheroi més ràpid de l'univers DC, que és Flash.
Tell me something. You can go anywhere.
Una pel·lícula que arriba acompanyada de polèmica perquè el seu protagonista, Ezra Miller, està acusat d'atacar una fan, de segrest i d'entrar a casa d'un veí per robar alcohol. A la pel·lícula, atenció al càsting, eh? Michael Keaton, que es torna a posar el vestit de Batman després de 30 anys, Ben Affleck i Maribel Verdú. Qui ja l'ha vista, aquest Flash, és el crític de cinema del món RQ, Toni Vall.
Flash no és només una pel·li de superherois, no és només una nova anada de l'olla del multivers, no és només, i amb diferència, un dels millors films de la franquícia DC dels últims temps. És, sobretot, una història de pares i fills, d'un fill que vol canviar el passat perquè el present sigui millor. El film explora el que, sens dubte, sigui el desig més llaminer per demanar-li a un suposat geni de la làmpara. Viatjar al passat, el somni més antic i més fascinant de tots, el vell anel d'H.G. Wells posat al dia i portat als nostres dies. I Flash és també una sacsejada del nostre imaginari, de l'imaginari d'una generació que vam veure el primer Batman de Tim Burton quan teníem 10 anys i que ens va enamorar per sempre. I sempre hem pensat que és el millor i que Michael Keaton és insuperable en el paper del ratpenat justicier. I convé no explicar cap dels cameos que apareixen en aquest film emocionant i juganer, descregut i alhora profund. Repeteixo, un dels millors films de superherois dels últims temps.
I precisament el director de Flash, Andy Muschietti, s'encarregarà també de la nova pel·lícula de Batman, The Brave and the Bold. Aquesta versió no entrarà en conflicte amb la de Matt Reeves, que continuarà treballant amb Robert Pattinson en la segona part de The Batman. A banda, avui també arriba a les sales el més nou de Wes Anderson, que és Asteroid City.
You're not here.
We're not there. The car exploded.
Director torna amb una pel·lícula coral amb un repartiment bestial. Scarlett Johansson, Adrian Brody, Margot Robbie o Tom Hanks, entre d'altres. La història gira al voltant d'un concurs d'observació de fenòmens astrològics. I qui vulgui una pel·lícula d'acció pot anar a veure Operación Kandahar.
Why am I here, Roman?
I need you.
Amb Gerald Butler. I per cert, no té més estrenes, però pel que fa a les sèries, avui arriba Filmin, Pipi Calces Largues. Versió, la que veien nosaltres de petits, remasteritzada, però la sèrie és la clàssica, la de tota la vida. Per cert que ha mort als 87 anys l'actriu i política britànica Glenda Jackson, guanyadora de 2 premis Oscar. El 2018 es va convertir en una de les 24 persones en aconseguir la triple corona de l'actuació, sumant un Tony, els seus Emmy i els guardons de l'Acadèmia. Glenda Jackson també va ser diputada laborista al Parlament Britànic durant 23 anys, entre 1992 i el 2015. I amb música, aquesta pot ser una de les cançons de l'estiu. Stay Homes i Els Tiets.
Jo vull anar a la platja amb tu i fer amor després dinar amb plats bruts. Tardeo de mojito, teteo malvenito, són bones vibes tot el que faig amb tu, perquè només puc pensar en tu i tu i tu.
Avui publiquen la cançó i el videoclip de La Platja, candidata clara a ser cançó de l'estiu. Aquí sentim els Stay Homes. Però ara arriba la part dels Tiets.
Tu sei el mio amore, tu sei sempre portata dal cuore, bagnamos en l'aigua cristalina, che questa mattina fette picco sole. Teteo malvenito, top, 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 fins que s'acabi la
fet, la cançó ja estava inclosa en la versió física de l'últim disc d'Stay Homes, que es diu Homes, però encara no s'havia publicat en format digital. Una altra col·laboració és la de Maya amb Alice.
El sol va cayendo, el día va acabar. Los dos en la playa, la brisa y el mar. La luna llena está asomando y tu boca y la mía.
Després de triomfar amb l'Encuentro, ara publiquen aquesta cançó conjunta que es titula Sexo en la playa. Més novetats, David Bisbal s'atreveix amb una bachata.
Ai, 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 ai.
Cançó es diu Ai, ai, ai. I la Ludwig Band també treu nova cançó.
Manela, Manela, no vull currar per vostè.
Manela, no vull currar per vostè. És el segon avançament del disc Gràcies per venir, que publicarà el pròxim dia 20 d'octubre. Per cert, novetats de dos discos. El primer estarà molt content, segur. El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, és els nord-americans Queens of Stone Age. New Roman, és el primer disc del grup en 6 anys, i els islandesos Sigur Rós encara portaven més anys sense lliurar material nou. Una dècada després del seu últim treball amb material inèdit, avui Sigur Rós publica Ata, que presentaran el 7 de juliol al Cruïlla. I atenció, perquè avui debuta en el món de la música amb el seu primer tema musical, el nostre Guillem Estadella.
Que torni al disc Estrella. Vayan a un sol y se...